Bosc, que aquesta música us transporta directament, eh? És el que aconsegueix la música ambiental. I és que avui, just a partir d'ara, volem començar una nova aventura. Ho fem amb dos germans, el Nicolau i la Paola. Són els primers dies d'escola, després de les vacances, i la mestra els pregunta a què es dediquen els seus pares. L'Helena va respondre que el seu pare era metge i que es dedicava a curar les persones. El Joan va dir que la seva mare era professora i que ensenyava anglès a un institut. Però quan va arribar el torn del Nicolau i la Paola, no van saber què feien exactament els seus pares. Sabien que eren advocats, que escrivien papers, que separaven parelles, que feien reunions i que parlaven molt per telèfon, però no van saber explicar massa bé quin era concretament aquella feina. Benvinguts tots a Bobuo. Que estaria molt bé tenir el Nicolau i la Paola a l'estudi per preguntar-los si ja s'han aclarit, però, clar, ells són dibuixos animats, no poden ser-hi. Però sí que hem pogut convidar algunes persones que els coneixen molt i molt bé. La primera de totes, l'Emmanuela Carmenati. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ella és procuradora als tribunals, mediadora i administradora de finques i, a més, és la creadora de Bobuo, un llibre editat per Tirant lo Blanc i que és un recull de contes per fills d'advocats, jutges, procuradors, mediadors i administradors de finques. És el projecte que avui us presentem. Sabeu que els divendres fem els sons de casa amb músics locals i ara direu, això és literatura. Sí i no, és literatura, és il·lustració i és música. Per això ens acompanyen també el Dani Torrent, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'il·lustrador d'aquest llibre fantàstic de contes, i el Joan Antoni García Cazorla, que tots els coneixereu, els seguidors de La Bona Hora i els que no també, perquè ell és el degà del Col·legi d'Advocats i, a més, músic. Tota la música que sentiu a partir d'ara de fons i en primer pla, doncs l'ha composada ell. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Comencem per l'autora, que suposo que és l'inici del projecte. Tu has viscut aquesta situació en la teva pròpia carn, Emmanuela? Tens fills? T'han preguntat mai què feies exactament o els hi han preguntat a l'escola?
Jo crec que ho he viscut jo i tots els meus companys, per iguals. Efectivament, jo crec que és una realitat i tots hi coincidirem. I és molt difícil explicar el que fa una professió jurídica. Uh-huh. Clar, és veritat, quan fas trucades, fas gestions, vas als tribunals, però tot això per traduir-ho en un llenguatge de nens és molt difícil. Fins i tot quan dius, ara aquí hi ha el Juan Antonio García Cazorla, quan dius, vaig al Col·legi d'Advocats, a tu et sembla que estàs dient una cosa molt important i ells pensen, carai, tu la mare encara va a l'escola, quina pena, no? Per tant, t'adones a poc a poc amb petites anècdotes a que la cosa potser convé traduir-la.
Uh-huh. Qui ho passa pitjor? Els nens quan no saben ben bé dir què feu o els pares quan no trobeu el llenguatge per explicar-los-ho?
50%, depèn del moment.
I depèn de la criatura i depèn de la feina, no? Exactament,
clar. Jo crec que a totes les criatures a l'escola els agrada presumir del que fan els pares, no? Uh-huh. I això el metge, potser el que té per a metge, pues, quedarà molt bé i estarà molt satisfet i pensarà que el seu pare és molt bona persona, i el que no sap explicar, pues, és una petita angoixa, imagino, d'entrada, per ells mateixos, que no saben que punyetes fa el pare o que fa la mare, no? Uh-huh. Si a sobre no saps explicar-ho i no tens una bona rebuda perquè no pots presumir com altres, imagino que això és una petita greu.
Partint, doncs, d'aquest hàndicap, d'aquesta realitat, tu arriba un moment que dius, això ho hem de solucionar i s'ha d'acut crear aquesta història de contes.
Sí. Aviam, quan tu te trobes el teu fill que troba un cargolet pel terra i li porta corrents al pare, que és advocat, i li diu, mira, perquè puguis treballar a fer alguna cosa, penses, pobrissó, realment ara ens donen cop de mà perquè això s'ha de poder traduir amb alguna cosa. I te diria que tampoc no va ser fàcil, perquè van ser uns quants anys de gestació, de mirar com ho pots encaixar, com ho pots fer, trobar uns personatges, com ho pots ambientar i com pots traduir-ho, no? Però bueno, aquí estem amb aquest projecte que ja és una realitat i amb ganes de que tingui una bona rebuda i aviam si hem encaixat amb el que ens proposàvem.
Uh-huh. Explica'ns una mica la història de Bobuo.
Mira, Bobuo és un bosc, perquè ens ha semblat que per un nen o per uns infants la recreació d'un ambient d'animals, que és el que es troben en els dibuixos animats, podia ser la manera o el canal més fàcil de que poguessin entrar amb el que són les relacions socials, quasi sense adonar-se'n. Evidentment, tothom sap que en un dibuix animat o en una història doncs passen coses i ells no tenen en aquell moment encara consciència de que allò són relacions socials, no? Per tant, ens ha semblat que era un escenari que podia ser prou idòneo. A partir d'aquí s'ha hagut de trobar doncs, una sèrie de personatges i donar-los personalitat. I on hi ha les diferents professions. El més transgressor segurament és l'elefant, perquè clar, un bosc, un elefant, però és el que fa de notari, i per allò de la memòria d'elefante, llavors, doncs, així ha anat l'elefant. Després hi ha el jutge, que és una tortuga, evidentment perquè la tortuga sempre dona aquesta imatge de saviesa i de cultura i de ser pausat i pensar les coses molt ben meditades. Després hi ha el procurador dels tribunals, que és un follet, perquè va sempre constantment d'un lloc a l'altre amb molta agilitat. I així es van anar sortint tots aquests personatges. Després calia donar un contingut en aquests personatges i una sèrie d'activitats. I llavors, bàsicament, doncs, l'estudi de la natura, del que pot passar, que si un vol anar a dormir en un niu, que si un té un arbre, que si un viu aquí, i a partir d'aquí doncs, és quan vas construint, no? Procures transmetre el que és el dret de propietat en un niu, el que és el públic, com seria el cas de l'Arc de Sant Martí, i aquests petits conflictes que tenen els animals quan volen gaudir d'una cosa amb l'altra, no?
Podríem dir que aquest Bobú és un món idíl·lic, com us agradaria que fos en realitat, o no? S'ajusta bastant a través de les metàfores amb el que ens podem trobar al dia a dia.
Té una mica de tot. Aviam, segurament és idíl·lic perquè es procura donar de tot una visió amable. El que es procura és no enganyar, que no és contradictori. Així, per exemple, es parla també de coses més dures, com pugui ser la immigració, i llavors hi ha un personatge que explica els seus problemes d'integració dintre de la societat.
Un ànec verd,
Un ànec verd, exacte, que no se n'adona fins que no es miren a l'aigua de que és diferent dels altres, i llavors comprem per què té aquest tracte diferencial, no? Llavors cal ser protegit, i llavors hi ha l'àliga que li fa de policia i procura vetllar pels seus interessos, té l'advocat que també li procura donar el savi grau, que li procura donar una sèrie de consells per la vida perquè pugui rotllar, no? Hi ha un personatge que és la Roce, que és una persona assetjadora. Clar, en aquest moment en què l'assetjament està a l'hora del dia, perquè tenim una societat que està amb una certa patologia, que estem tots intentant comprendre com funciona, i en el moment en què els infants a l'escola tenen el bullying, doncs ens ha semblat molt interessant poder pautar una mica, perquè és cert que els assetjaments tenen tots uns esquemes molt reproduïts, i quan és un tema que no coneixes està passat desavertit, però quan realment hi entres amb el que és aquest món, trobo que és molt, molt interessant, i no ha volgut estalviar-los i tenir aquestes pautes. Procures donar-li la cara amable, però no estalvies tot això. Clar, hi ha l'animalet que plora perquè s'ha quedat sense el niu que hagués volgut tenir, però clar, això també és una cosa que l'has de saber, que no pots tenir tot el que vulguis, no? I la sèrie d'explicacions al per què, no?
És a dir, que a més de les professions i de la feina que feu concretament, també és un llibre, com la majoria de contes infantils bons, que intenta transmetre valors.
Intenta transmetre valors. A mi m'agrada dir que el que pretenc, entre altres coses, és crear un debat d'ètica a casa. Jo crec que per qualsevol professió jurídica, qualsevol professional d'alguna d'aquestes professions, li permet estar a casa i poder parlar amb el teu fill i poder dir, mira, això es pot fer, això no es pot fer, això seria millor fer-ho d'aquesta manera. En aquest cas, aquest animalet que ha fet aquesta cosa no ha estat correcte, però mira, després hi ha hagut una petita punició, hi ha hagut un judici, i al mateix temps permet, doncs, mira, el que es jutge poder dir, doncs mira, doncs jo faig com la tortuga Lí, no? Que en aquest cas està escoltant a tothom, està escoltant totes les parts, o jo faig com a la procuradora, la Carmeta Jorneta, no? Que vaig d'una banda a l'altra, però perquè en sé molt de les lleis del bosc i, per tant, puc ajudar a Bobó, que és el mussol, que és l'advocat. Doncs penso que cadascú, des de la seva professió, pot retranscriure la seva pròpia experiència, perquè, a més, clar, com que és una pinzellada, no és un personatge acotat amb la professió, cadascú pot, des dels seus matits, no el registrador, doncs mira, doncs jo sóc el que està aquí doncs, inventariant i inscrivint perquè tothom pugui tenir la seguretat jurídica de que allò realment existeix perquè jo ho he inscrit, no? I en funció de l'edat del nen, el nen i la família, doncs evidentment posaràs més flors o menys, o més detall o menys, però la intenció és aquesta, buscar un diàleg a casa.
I el conte, a més, l'ha repartit en 4 capítols corresponents a 4 estacions de l'any. Això per què?
Bueno, t'ho hauré de confessar. Va haver-hi un moment dur en què els contes estaven fets. I pensa, i ara que aquest mix com l'agafes, no? Quan estàs a la cuina i veus la ceba, l'oli, el bistec, la cansalada, i això com ho faig, no? I al final vaig pensar, mira, en un bosc, Sembla que els esdeveniments de la tardor, la primavera, el gel, la neu, la pluja, les fulles, em va semblar que això era un fil conductor com molt dolç i com molt amable, i realment ja no eren els contes per separats, sinó que era aquest bosc, perquè dintre d'aquest bosc passen a fer de cosetes que són els contes, no? Em va semblar que era un fil conductor maco, en el que jo m'hi sentia a gust. A més, parlo de boscos que conec, i per tant hi posa certa passió. Els personatges també són dedicats a amics, per tant també... En el fons, jo els personalitzo i permeten més personalitat, i així ha anat una mica l'estructura de les quatre estacions.
No? El Joan Carles seria el mussol o...?
Bueno, un d'ells.
Un dels mussols seria el Joan Carles, que passaria per allà. Ai, el Joan Antoni, perdona. El Joan Antoni. Escolta, per tant, l'origen del projecte ets tu, amb aquesta voluntat i les primeres redacció de les històries. Sí. Però després tens només lletra, que ja és molt, i decideixes primer les il·lustracions o primer la música? O tot va a l'hora, una mica?
Mira, quan tens un projecte, i tu també ho saps, tens com antenetes, no? I llavors... hi vas pensant, però no hi penses, però ho tens a dintre i vas fent a poc a poc. Fins que arriba un moment en què vas al congrés de l'advocacia que es va fer de l'advocacia catalana, que es va fer a Figueres el 2009, i estàs amb un... Bueno, quan vas amb aquests congressos hi ha una esfera d'activitats, i una era la secció d'advocats o companys que fan altres coses a banda de lo jurídic. I, evidentment, aquesta m'ha cridat l'atenció i allà vaig anar. I me trobo el Juan Antonio. I estava amb el seu primer CD, una meravella de CD, que a més el van posar com a fil musical de la inauguració del Congrés, per tant ja me n'havien parlat a més, i me va semblar una persona sensible, una persona sensacional, me va entrar molt bé i me vaig estar a gust. I quan es va acabar la presentació, doncs li vaig comentar que mira, no ens coneixem de res, perdona que et molesti, però jo tinc això, si tu vols plantejar, i així va ser el primer contacte amb el Juan Antonio. I després, també en el Congrés, també vaig comentar, clar, quan ja estàs amb el projecte que estàs ultimant i estàs a l'última, també tens ganes d'explicar-ho, no? I amb un dels àpats, amb un estret de companys, vaig comentar, mana, tinc aquest llibre, estic buscant l'il·lustrador i tal, no busquis més. I així va ser com vaig sortir amb la música i amb l'il·lustrador, i vaig sortir amb aquest pack i molt agraïda, perquè per mi va ser un congrés que recordaré tota la vida.
Figueres
perquè...
és la teva ciutat amulet, no?
És una referència. Hi ha moments de la vida en què tot coincideix, no? I allò va sortir com amb estrella.
Doncs anem al Joan Antoni, que va ser el segon en sumar-se al projecte. Fem-ho a la inversa. Quan l'Emmanuel ha trucat a la teva porta, per dir-ho d'alguna manera, tu, què et ve al cap? Què penses?
Bueno, jo el primer que vaig veure amb l'Emmanuela era una cara com de sorpresa, en primer lloc, i també d'il·lusió, doncs, sobretot. Una gran il·lusió per un projecte que ella volia desenvolupar. I com que això jo ja ho he viscut en pròpies carns, doncs em vaig identificar, vaig tindre una empatia absoluta amb ella, perquè vaig pensar, home, jo també vaig tindre molta il·lusió treure el primer disc, i era un projecte que vaig fer realitat després de molts anys d'esforç, i pensava que ella tenia també un projecte en mans i el que volia era treure-ho, perquè tenia algú dins i ho necessitava treure. Llavors, bueno, va vindre la simbiosi a través d'allà, vam quedar després a l'estudi de música per veure com ho podíem fer, i vaig elegir, òbviament, el boceto inicial abans de les galerades, i la veritat és que em va encantar. Em va encantar, perquè Emmanuela, heu dit abans que és procuradora, però havia sigut procuradora, però actualment és advocada. I llavors ho dic perquè el concepte que imprimeix aquí de Bobú, que és el mussol, que és l'advocat, és un concepte molt modern. És un concepte, doncs, de lo que se'n diu advocat col·laborador o advocat que intenta compondre les parts, és a dir, composar-les per tal de que arribin a un acord.
I és mediador, no?
És mediador. És principalment, doncs, el que fa és potenciar la figura de la mediació i de la resolució alternativa de conflictes, com l'arbitratge i tot, perquè ella és una gran àrbitra i també, doncs, una gran mediadora. I llavors és el que li ha volgut imprimir en aquest advocat. I és un concepte d'advocat que a mi m'agrada. No és l'advocat tradicional de pletejador que intenta, doncs, confondre i treure el màxim.
Tal, no?
Sí, s'hi pot treure el màxim, però a través d'un acord. Val? I llavors, doncs, moltes vegades, doncs, evitar el conflicte, perquè s'ha demostrat, per exemple, doncs, que els conflictes que són assolits lliurement per les parts són de més fàcil compliment que no pas els imposats per una autoritat judicial o per un tercer. Llavors, doncs, aquí precisament la visió de l'advocat que fa de Bobú és intenta posar pau en tots els conflictes que sorgeixen en el món imaginari de Bobú i en el bosc, i llavors, bueno, crec que ho ha elaborat molt bé Manuela, i també, bueno, Dani Torrent amb els gràfics que hi ha, que són meravellosos. llàstima que no puguin transmetre pel so, doncs lo bonic, podeu escoltar la música que he fet del CD que l'acompanya al llibre, però no podeu veure les il·lustracions de Dani Torrent.
Amb farem la qual una fotografia al llibre o dos i la posarem al Facebook perquè perfecte. La gent pugui mirar, i després us recordarem que aquest vespre hi ha la presentació al Corte Inglés de Sabadell i que per tant és un lloc on podeu anar, veure'ls, comprar el llibre al final, etc, etc. Escoltem res, una estona d'aquesta música, ja veureu, és que estan relaxant. La deixaré poca estona perquè encara us relaxareu molt i després no ens escoltareu, eh? Sempre em fascina molt l'encaix, no?, entre una lletra i una música. De fet, tots els grups i cantants que venen sempre els hi pregunto el mateix, perquè jo trobo molt difícil escriure un llibre o composar, però clar, quan has de fer encaixar una cosa amb l'altra és el que ja no acabo de veure com, no? Llavors m'imagino el Joan Antoni amb totes les històries, fins als dibuixos, i ara què carai composo i com ho fa, no? Com és el procés? O llegeixes la història, te n'oblides i llavors mires què surt, o intentes anar reproduint els sons del conte, o com ho fas?
No, la veritat és que sí, tot això per a més el que intentes és endinsant-te dins del món creat per l'autora, no? I llavors, home, no va ser gens difícil per mi, la veritat sigui dita, perquè em va agradar molt el projecte, i clar, quan t'agafes una cosa amb il·lusió, la inspiració et ve fulminantment, d'una forma fulminant, no? Crec que aquí el que quan vaig llegir, anava capítol per capítol, estació per estació de l'any, i em concentrava en cada estació, procurava que no m'influenciés l'altra estació, i per això ho feia com compartiments estancs. I llavors, bueno, quan ella parlava, per exemple, doncs, de que hi havia una preciosa melodia, doncs una melodia que, per exemple, tenia una tonalitat, doncs canvia amb una altra, i la preciosa melodia que ella diu, per exemple, doncs a la tardor, doncs surt al final, i és una melodia que evoca, doncs, uns sentiments de tardor, doncs, que és el que he intentat jo plasmar aquí, i sembla que a ella també li va arribar, és a dir, que vam estar en sintonia i, bueno, i menys mal que et va agradar, perquè si no...
Però
no sé
cada part del projecte és diferent, no entenc que ell acaba, tu Manol, acaba els contes,
jo
tu
llegeixo.
Treballes la música a part, sí. I després arriben els dibuixos, Dani, a part. No heu fet allò brainstorming tots junts i com ho dibuixaràs? No m'agrada aquesta música. No, eh?
No, va ser bidireccional entre la Manuela i jo, i després entre la Manuela i Dani. Jo i Dani no vam tindre cap interacció, el que en aquell moment, perquè no ens coneixíem. Jo, la veritat, quan vaig veure ja les seves il·lustracions, bueno, em vaig rendir a la bellesa. Vull dir, la veritat és que són precioses.
Clar, potser no estem explicant prou bé, és a dir, aquest llibre, quan el tingueu a les mans, veureu que és un llibre de contes i a l'última pàgina hi ha enganxat un CD, de manera que aquí és on conflueixen els tres projectes. La idea què és? Una mica que posem la música de fons i a sobre anem llegint, o funcionen totes dues coses per separada? També pots explicar el conte sense música o escoltar la música sense el
bueno,
conte?
Bueno, es pot llegir el conte o escoltar-lo sense música, però amb la música jo crec que serà molt més agradable, tant per la persona que ho llegeix com per la... o explica, perquè si és un pare, per exemple, que li vol llegir al fill, doncs trobarà que l'atmosfera adequada se li crearà a través del CD, i llavors també amb les il·lustracions, és a dir, que és tot un pack, tot un conjunt. D'alguna forma jo entenc que aquí el que s'intenta és que tots els sentits estiguin aquí, doncs, satisfets, no?
Que tot conflueix, no?
Tot conflueix. L'únic que li falta és que sigui un llibre que sigui també comestible, perquè és l'únic...
I que faci olor, no?
Exacte, que faci olor. Vull dir, perquè tots els sentits, la veritat és que es senten aquí totalment satisfets, perquè crec que aquesta visió multimèdia que ja li ha volgut donar molt d'encert al disc i al llibre, que crec que ho ha lograt, doncs és precisament per transmetre amb més força encara el que és la història del conte, la temàtica del conte.
Mm-hmm. I amb tot en aquest CD de la història de Bobuo hi ha també dos temes del teu anterior projecte, sí. L'Orient i Occident Project. Sí. Això com és?
Vaig fer, com que eren quatre estacions, vaig estimar que tenia que fer doncs, un tema per cada estació de l'any, mm-hmm. perquè és l'any convivencial durant un any en el bosc, no? Llavors, doncs, he fet quatre temes de llarga duració, durant uns 9-10 minuts, són temes molt complets, i llavors doncs, vaig estimar que hi havia dos temes del meu primer CD que entraven dins de la mateixa ona que els quatre anteriors. Vaig estimar llavors doncs, que, com que encaixaven bé, doncs, de donar un obsequi al propi lector doncs, amb dos temes del meu primer CD que perfectament casen amb l'ona que es pretén transmetre amb la música.
De manera que pots llegir una estació amb una música o amb
sí,
l'altra,
evidentment.
Tens més joc.
Sí, sí.
Uh-huh. Fem una petita pausa i anem a conèixer la tercera peça d'aquest trio, no? La il·lustració. Res, de seguida ens hi posem.
En lloc, com a la bona hora.
79.250 premio.
La teva tenda virtual de loteria és loteriagranpremio.es, la de la grossa. Som a Cerdanyola, a l'Avinguda Primavera 1115. I aquest any també volem repartir molta sort. Entra a loteriagranpremio.es i demana el teu número. O vine a l'Avinguda Primavera 1115 de Cerdanyola. Loteriagranpremio.es. Et tocarà!
Catavins. Gaudeix del món del vi l'11, 12 i 13 de novembre a Fira Sabadell. Catavins. L'òpera i el vi. La nova temporada del programa En clau de vi amb Marcel Gorgori, el priorat de René Barbier i molt més. Catavins. Tastos, maridatges, cuina. Consulta les activitats a catavins.es. Catavins 2011. Els dies 11, 12 i 13 de novembre a Fira Sabadell.
Ajuntament de Sabadell.
Noch nie war es so leicht, einen BMW zu fahren.
C'est maintenant plus facile d'avoir une BMW. Now it's easier to have a BMW. Ara és més fàcil tenir un BMW.
Ho diguin com ho diguin, ara disposes d'una bona oportunitat per tenir un BMW amb unes condicions úniques abans del 31 de desembre de 2011. Informa't en el teu concessionari Motor Múnich, Costa i Déu 133 Sabadell i carretera de Montcada 192 Terrassa.
Ràdio Sabadell 94.6.
Estàs escoltant La Bona Hora de Ràdio Sabadell.
Us estem presentant el projecte Bobuo, un llibre fet a tres bandes entre l'Emmanuela Carmenati, la que va tenir la idea, la que n'ha escrit les històries, el Dani Torrent, que s'ha encarregat de les il·lustracions, i el Joan Antoni García Cazorla, que hi ha posat la música. Hem conegut com s'havia escrit, com s'havia musicat. Ens falta la part de dibuix. Jo no sé si això de dibuixar la justícia era un gran repte, perquè clar, els nens tots ho sabem, els hi entren les coses, i a molts adults també, abans per la imatge que no per la paraula. Tenies com molta responsabilitat aquí, Dani.
Sí, sí, era complicat, era complicat. L'avantatge és que el llibre aquest anava dirigit a gent com jo, o sigui, a fills d'advocats. I en realitat jo tampoc tenia gaire idea de com funcionava tot això i una mica em va obrir els ulls.
És a dir, tu no tens res a veure amb el món de l'advocacia, o sigui, no t'hi dediques.
Jo no. Jo, bueno, tinc un advocat a casa.
Que és el pare,
és el pare, sí.
Però no t'hi dediques, molt bé.
I res, de fet, ella em va contactar, em va explicar una mica el projecte i em va semblar, doncs, perfecte. De fet, era com un llibre que em semblava necessari, que, bueno, a mi m'hagués servit quan era petit. I llavors vaig quedar amb ella i vam quedar una mica i ella havia vist les il·lustracions que feia jo i em va dir, sobretot, vull un llibre alegre, perquè, clar, el tema ja té el seu pes i el que volíem era que entrés bé als nens. I em va dir, sobretot, que no facin por, perquè havia dit coses meves
en una, no
en una altra branca. I em va dir, m'agrada molt el que fas, però amb moderat.
Això tètric ho deixem al calaix,
sí. I que sigui alegre. Llavors, bueno, per mi era un repte, en realitat, perquè clar, jo em basava molt en la figura humana, en coses molt ambigües, molt una mica misterioses, i aquí volíem una cosa clara, neta i plena d'animals. Així que vaig estar, abans de posar-me a il·lustrar, vaig estar uns mesos dedicant-me a construcció de personatges. I a mi em va servir molt també, personalment, a fer tot aquest procés, perquè era com obrir un camí nou. Uh-huh. I llavors, periòdicament, anàvem quedant amb la Manuela i anàvem comentant i, bueno, vam anar encarrilant, i em sembla que bé, no?
Ella anava corregint d'alguna manera, aquest elefant a ser més seriot o aquest mussol fes-lo més...
Més que corregir-me, jo li donava diverses opcions i ella em deia la que li semblava millor.
Uh-huh. Sí. Quina tècnica has utilitzat i per què?
Aquí, sobretot, el guaix amb tocs d'aquarel·la, perquè, bueno, dona aquest aspecte d'immediatesa, no? És com molt viva la imatge, els colors plans amb algun degradat, però bàsicament molt plàstic i era el que ens interessava.
Uh-huh. Uh-huh. A més, una altra de les característiques d'aquests dibuixos és que cada un dels animalets, no, els has posat algun element, no? Per exemple, el mussol amb una mena de toga, eh? Això és per fer-ho més entenedor, entenc.
Clar,
no?
Era per relacionar l'animal amb la funció que desenvolupa la història.
Uh-huh. Per, sí. Digues, digues.
No, sí, una mica per identificar.
Quin paper jugaven les teves il·lustracions dins el conte? És a dir, i aquí potser és una resposta a dues bandes, no? Són una part igual d'important que la lletra, en el sentit que tothom qui té fills sap que moltes vegades explica, sobretot si són menuts, no? El pare va llegint la història, però el nen va mirant el dibuix, és gràcies al dibuix que l'acaben tenint una mica. Realment és un pes compartit, el 50%?
Jo crec que no del tot. Perquè la història estava escrita al principi, i de fet estava escrita amb la idea de que s'entengués la història sense les il·lustracions, crec que s'entén perfectament. Llavors, les il·lustracions, en aquest cas, la funció que tenien era fer més agradable el llibre, més convertir-lo en un objecte que fos maco de tenir i de veure. Uh-huh. Però la història crec que s'aguanta per si mateixa.
I la Manuela n'ha fet que no amb el cap, eh? Aquí tothom peca d'humilitat.
No, jo crec que la il·lustració ha sigut un complement que l'ha millorat moltíssim i l'he donat aquell punt de tridimensional que a mi em va sobtar i m'ha encantat.
Uh-huh.
I em va donar aquell punt de tridimensional que m'ha agradat. Ara, com preguntava si l'havia corregit alguna cosa, havia demanat alguna modificació, la veritat és que gens, l'única cosa que les reunions que fèiem era dir, escolta, com que tinc la meva amiga que és policia, fes-me sobretot el personatge que sigui policia. O les meves millors amigues que són bessones i són les caromes, doncs fes-me sobretot un dibuix de les caromes que sigui així ben gran. Així. Però aquestes són les coses que jo demanava una mica la carta, no? O fem més il·lustracions o menys. Però, evidentment, ell ha sigut amo de la seva obra, absolutament, i s'ha respectat perquè, a més, m'ha anat agradant tot estupendament i sempre m'ha semblat tot magnífic. Hi ha, per exemple, la il·lustració al principi de tot, on hi ha els nens que es desperten en el bosc, que hi ha aquest llit que fa rels i que és una perspectiva vista des de dalt. Clar, és que jo moltes vegades l'he dit, té una perspectiva de les il·lustracions que és una miqueta atípica i que és molt original i que trobo que dona una dimensió que m'encanta, m'agrada molt, molt, molt. Per tant, trobo que són unes il·lustracions que, si bé el conte ja existia, però te transporten. Sobre ja amb la música ja...
Ja és el sumum, eh? Escolteu, fem l'última pausa i acabarem programa, que ens faltarà un minut sentint un fragment d'aquesta història.
Apropa't a Horitzontal aquest divendres i dissabte perquè, durant tot el dia i en horari comercial, sents a matalassos a preu de cost i ofertes de tèxtil. Horitzontal, a la carretera de Matadepera, 190 de Terrassa. Recorda, només aquest divendres i dissabte, durant tot el dia i en horari comercial, a Horitzontal, sents a matalassos a preu de cost a la carretera de Matadepera, 190 de Terrassa. Que la crisi no et tregui la son.
A la meva carrera, la creativitat ha estat molt important. Però avui no us vull parlar de mi, Josep Seguí. Vull que conegueu un projecte increïble que es diu ETHOS. A ETHOS rehabiliten persones amb dependències a través de la creativitat i la passió. I és aquí mateix, a Sabadell. Entreu a la web associacionethos.org i trobareu tota la informació. La creativitat millora la teva vida.
Taxi Sabadell. T'oferim serveis de transport urgent, de paqueteria i d'entrega o recollida immediata de documents. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Ràdio Sabadell 94.8. 107.6.
A bona hora, amb Aura Costa.
Nicolau y Paola salieron del colegio pensativos, conscientes de que no estaba nada claro a qué se dedicaban sus padres. Llegaron a casa muy cansados, hicieron los deberes, se ducharon, cenaron y finalmente se acostaron. Fue entonces cuando sucedió algo sorprendente. Al apagar la luz del cuarto no se invadió de oscuridad, sino de perfumadas flores, árboles, mariposas. Nicolau volvió a encender la luz y el cuarto volvió a ser el de siempre. Se miraron extrañados. Volvieron a apagarla y allí seguía el bosque, tranquilo y fresco. Ahora era Paola la que la encendía, pero una vez más comprobó que estaban en su cuarto. Finalmente se sonrieron y con complicidad decidieron dejarse llevar por lo que parecía una auténtica aventura, apagándola nuevamente.
Això és Bobuo, el podeu conèixer amb tota mena de detalls aquest vespre a les 7 al Corte Inglés de Sabadell, a l'Eix Macià, i seran tots tres, el Joan Antoni García Cazorla, la Dani Turrin i la Emmanuela. Us donaran totes les explicacions, tindreu els exemplars allà per conèixer el projecte de primera mà, i a mi només em queda dir-vos que és una iniciativa fantàstica, que crec que fins i tot estaria molt bé que altres professions, que n'hi ha moltes de complexes, l'agafessin. No ho sé, Emmanuela, si t'atreviries ara a fer la versió pels metges, pels periodistes.
Cadascú ha de parlar de la que coneix, que és quan les coses surten bé.
Doncs també tens raó. Doncs aquí llancem la idea. Felicitats pel projecte, que vagi gràcies, molt bé, que tingueu molta sort. I
com
fins
una
altra ocasió.
Plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Marxem de cap de setmana, gent. Tornem, però, com sempre, dilluns a 2:15 de 9 en directe. No ens falleu i, mentrestant, que sigueu molt feliços.